Benvinguda al programa a l'Hemicicle. El Parlament ha començat a tramitar per la via ràpida la proposició de llei dels comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatge. La llei, però, no agrada ni a propietaris, ni a promotors, ni a Foment del Treball, perquè creuen que desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Què els hi respondria?
Que agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Sembla una broma pesada, sembla una broma de mal gust. Mira, el 60% de les compres d'habitatge que s'han fet en el nostre país s'han pagat al comptat. Estem parlant de 300.000, 400.000, 500.000 euros, que evidentment això qualsevol família normal, vaja, almenys amb les que jo me relacione, doncs no ho podem pagar de cop, no? I per tant això el que ens està demostrant és que qui està acaparant habitatge, i dic acaparar amb totes les lletres perquè està havent una acumulació d'habitatge en molt poques mans, és gent rendista, és a dir, gent que directament no treballa, que té ja molts pisos que els posa de lloguer i que amb això segueix invertint en pisos, o estem parlant de fons d'inversió. I aquí s'està produint, bueno, una lluita entre David i Goliat, no? On els grans, no? I a més defensats, com dius, per la patronal de Foment, pels promotors, volen seguir amb aquestes regles del mercat que només els afavoreixen a ells, i nosaltres el que volem és posar peu en paret i dir molt clar és que una família, una casa, les cases són per viure, al final en una casa és on tu pots estar tranquil·la, és el teu refugi, és on tu pots crear el teu projecte vital, estar amb la teua família, descansar, tindre dret a la salut, és a dir, és el més essencial, no? I d'on depenen molts drets. I per tant, nosaltres el que pensem és que hem de caminar en la línia en la que ja han fet altres països europeus, que és blindar aquest accés a l'habitatge.
Per motius totalment diferents, la llei tampoc no acaba de satisfer ara mateix el sindicat de llogateres perquè la veu poc efectiva i creu que pot acabar en paper mullat si es deixa la seva aplicació en mans dels ajuntaments. Creuen que es podria deixar en mans de la Generalitat l'aplicació i la regulació de la compra especulativa?
El que pretén aquesta llei és que la gent, quan compri un habitatge, siga per viure. Això, el primer. I a més, tu pots comprar per viure tu o els teus fills o els teus pares o els teus germans, és a dir, també a familiars propers. Què passa? Nosaltres el que fem és modificar la llei d'urbanisme. La proposta que hem treballat és modificar la llei d'urbanisme perquè en aquelles zones que ja estan declarades tensionades, és a dir, on el preu encara és més alt, els ajuntaments tinguin la capacitat d'aplicar aquesta normativa. És cert que tu te pots trobar amb un ajuntament en mans, per exemple, de Junts per Catalunya o del Partit Popular, que ne tenim alguna a Catalunya també, que diguen, jo això no ho aplique. Però què passa? Quina és l'alternativa? Que siga la Generalitat la que directament diga, no, en aquest municipi que és zona tensionada, i de fet en tots els municipis de zona tensionada, s'ha d'aplicar aquesta limitació. Però aquí el que hem d'acabar de veure és no entrar a envair les competències municipals. Per tant, per nosaltres és molt important que aquesta llei puga tirar endavant, que estiga blindada jurídicament, perquè sabem que els poderosos no estan interessats en que puga aprovar-se, i per tant hem de fer-la amb totes les garanties. Clar que si el govern de la Generalitat ho aplica en tots els municipis seria més efectiva i més directa. Però el que no volem trobar-nos és amb que ens ho acaben recorrent per invasió de competències i que la tomben, no? I per tant ens quedem sense res. Per tant, aquí, de fet, en aquests dies també de presentació d'esmenes, estem evidentment parlant amb altres grups parlamentaris, aquí està tenint també un paper central el sindicat de llogateres i hem d'acabar de veure quina és la fórmula que més blinda la llei i al mateix temps la fa més efectiva per garantir que una família, una casa.
Per tant, en el període aquest d'esmenes encara es podria modificar el fet que es deixi en mans dels ajuntaments la regulació de la compra especulativa. Podria acabar sent la Generalitat?
Bueno, hem d'acabar de veure, com sabeu, aquesta llei de prohibició de la compra especulativa la vam presentar els comuns, però evidentment estem obertes a escoltar totes les propostes, i més quan venen de sectors progressistes, per millorar la llei, per blindar-la. Per tant, aquests dies acabarem d'afinar com ha de ser aquesta llei, com dic, perquè estiga molt blindada jurídicament i al mateix temps sigui efectiva.
Junts per Catalunya i el Partit Popular ja han anunciat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries perquè, segons diuen, atempta contra el dret a la propietat privada. És sòlida jurídicament aquesta proposta, aquesta llei que han impulsat els comuns?
La llei que hem impulsat és sòlida, de fet també en l'elaboració. Nosaltres primer vam treballar amb un equip propi, després també vam crear un grup de treball amb el govern de la Generalitat. En aquest equip de treball també hi havia constitucionalistes, per tant, la llei està blindada jurídicament i el que reconeix també és la funció social de l'habitatge, que a més està recollida en la Constitució i que és un dret bàsic universal, no? Passa que no es garanteix, però vaja, cap sorpresa que Junts per Catalunya i que el Partit Popular estiguen defensant els interessos dels fons voltor, estiguen defensant els interessos dels rendistes i dels grans propietaris. Ho estem veient també contínuament quan han votat en contra de la regulació dels lloguers turístics, dels lloguers de temporada, de regular els lloguers d'habitacions, és a dir, totes aquelles mesures que tant des del Parlament com des del Congrés hem anat impulsant per garantir-li a la gent que pugui tindre una casa digna, el Partit Popular i Junts sempre s'han posat d'esquenes.
Temen que la llei, quan l'aprovi el Parlament, pugui acabar al Tribunal Constitucional?
Com t'he dit, estem tranquils perquè segurament ells poden acabar recorrent, perquè ho fan sempre, però el que et puc dir és que més aviat que tard aquesta llei veurà la llum, serà efectiva i ens ajudarà, com dic, a garantir el dret a l'habitatge. Estem en una crisi molt forta d'accés a l'habitatge i aquí necessitem totes les mesures i alhora, i per un costat necessitem, com dic, això, acabar amb l'especulació en la compra de l'habitatge, necessitem també, evidentment, nou habitatge, però ha de ser de protecció oficial, ha de ser habitatge públic, ha de ser a un preu, evidentment, que la gent puga pagar, ja siga la compra o ja siga el lloguer. Necessitem rehabilitar. Tenim barris a Catalunya que s'estan enfonsant, que es van construir fa dècades de manera ràpida, amb materials doncs, de baixa qualitat i que ara veiem que estan ensorrant-se. Per tant, rehabilitació és un altre de pilar essencial. I per últim, també vull destacar la situació que cada vegada, malauradament, estem veient més al nostre país, que són famílies en una situació de vulnerabilitat i que estan sent desnonades. I que estan sent desnonades sense cap alternativa i moltes vegades amb criatures. I aquí també vull destacar que n'hi ha tota una plataforma de mestres, de professors, que estan reivindicant el dret d'aquests nens i nenes a tindre un sostre digne en viure.
La regulació de la compra especulativa és la columna vertebral del pacte de pressupostos que el seu partit va signar amb el govern. Un altre dels punts que van acordar és crear una direcció general de disciplina d'habitatge per inspeccionar i multar els incompliments de la llei de l'habitatge. Quan es crearà aquesta direcció general?
Doncs mira, la creació d'aquesta Direcció General de Disciplina en Habitatge la vam aprovar la setmana passada a la Llei de Mesures, que és la llei que acompanya els pressupostos. Ara necessitem que el Govern de la Generalitat faci un nou decret ja per la creació en concret i el nomenament de la persona que ocuparà aquesta Direcció General i, per tant, la Direcció General de Disciplina en Habitatge podria estar en funcionament ja durant el mes d'agost. És una cosa immediata i per nosaltres és molt important perquè, com sabeu, hi vam pactar ja en els anteriors suplements de crèdit, no? Que és el que substituïa els pressupostos perquè no teníem pressupostos, vam crear un règim sancionador per multar a tots aquells propietaris que se salten la normativa de la llei d'habitatge, ja siga el topall de preus de lloguer, ja siga quan tu anuncies un pis que tinga tota la informació i saber quin era el preu anterior, però això no s'està complint. I de la mateixa manera, i sempre poso el mateix exemple, però és que jo crec que és molt gràfic, que quan tu te saltes la llei de trànsit, te saltes un límit de velocitat, a tu te multen o te trauen punts del carnet, si tu incompleixes la llei d'habitatge, també has de tindre una sanció. I aquí tenim fons voltors, que estan comprant edificis sencers, fent fora als veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
Diu que aquesta direcció general ja podria estar en funcionament a l'agost. Això vol dir que el decret el govern l'aprovarà aquest mes de juliol abans de marxar de vacances.
Això és el que hem pactat. Entenen que el govern marxa, en part, tot, no ho sé, de vacances al mes d'agost, encara tenim 15 dies de juliol per davant i per nosaltres és una urgència.
Quin perfil de persona dirigirà aquest nou organisme?
És una persona que ha de ser de consens entre el govern de la Generalitat i els comuns. És una persona que ha de ser independent, per tant, no és una persona del nostre espai polític i tampoc del PSC, jo això sí que vull que quede clar, però sobretot ha de ser una persona que tinga una trajectòria sòlida de lluita per l'accés no? I de defensa del dret a l'habitatge i sobretot també que tinga experiència i que no li tremolen les cames quan ha de sancionar a un fons voltor. I aquí vull ser molt insistent, però és que necessitem algú dins del govern d'una vegada per totes, aquesta persona independent, que encara no tenim decidit el nom, però que estic convençuda que el trobarem. Necessitem una persona que d'una vegada per totes des de dins del govern s'atreveixi a parar-li els peus als fons voltor.
Amb els pressupostos de la Generalitat ja aprovats, com afronten els comuns la segona part de la legislatura?
Fixa't, nosaltres vam investir el president Illa i també hem fet possible els suplements de crèdit i ara els pressupostos. Per què? No pensant en el govern, sinó pensant en les necessitats que tenien i que tenen els catalans i les catalanes. Sabeu que per nosaltres era essencial, evidentment, el dret a l'habitatge, ara n'hem parlat, però també el transport públic. També vull destacar un altre punt de l'acord de pressupostos, que és mantindre la rebaixa del 50% dels abonaments del transport públic, en concret de la T usual i de la T jove, i també la lluita contra la desigualtat. A partir d'ahir, nosaltres li hem dit molt clar al govern, nosaltres som oposició, una oposició constructiva, evidentment, nosaltres cada vegada que s'hagi de negociar alguna cosa pel bé de la ciutadania i que pensem que va en el bon sentit, nosaltres hi serem negociant, però el que no pot esperar de cap de les maneres el govern és un xec en blanc i cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, nosaltres estarem empenyent-lo i obligant-lo a rectificar, com ho vam fer quan van infiltrar Mossos a l'Assemblea de Docents o quan volien condicionar la durada de les baixes laborals al finançament dels centres d'atenció primària i dels metges i les metgesses, no? I per tant, nosaltres tenim aquesta vocació de servei al país, a la ciutadania, i per això utilitzem els nostres vots per condicionar, per marcar les polítiques del govern i també per obligar-lo a rectificar cada volta que s'equivoca del camí.
Diu que el seu partit farà rectificar el govern quan s'equivoqui de prioritats. Justament aquesta setmana hem sentit el president Salvador Illa tornant a defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat en aquest context d'emergència climàtica. Pot fer trontollar l'ampliació del Prat la legislatura, el futur de la legislatura?
Jo sí que voldria ser clara. L'ampliació de l'aeroport del Prat és per nosaltres una línia vermella, és evidentíssima, però és que no estem parlant de que sigui una cosa immediata, estem parlant com a mínim de 4-5 anys endavant i a més nosaltres pensem que aquesta és una batalla que hem de donar des d'Europa. Fa un 20 anys es va fer una ampliació de l'aeroport i en teoria a canvi s'havia de compensar medioambientalment. Aquesta compensació encara no s'ha fet. Per tant, qualsevol ampliació que es fes ara seria il·legal i il·lícita, no? Per tant, això per un costat. Però és que, a més, amb la normativa europea que tenim des del Pacte Verd Europeu per la reducció de les emissions i per un altre costat també per la protecció dels espais naturals, Europa seria la primera que s'oposaria a l'ampliació de l'aeroport del Prat. I a mi, encara estic jo donant-li voltes perquè aquesta setmana quan jo li pregunte al president Illa com se li pot com pot pensar que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat amb les temperatures que estem patint, que estan generant, a més, uns incendis salvatges, amb la sequera que estàvem patint fa 2 anys, amb les inundacions i les danes que hem viscut, com podem estar parlant d'ampliar l'aeroport del Prat que ens incrementaria un 33% les emissions? Ell diu, no ampliarem l'aeroport sense que amplien, o sigui, sense que creixin les emissions. Pues ja m'explicarà com. Ja m'explicarà com. Perquè cap científic independent amb el que parles, amb el que parlo, amb el que parli qualsevol, dirà que és una bona idea i que a més això que està dient és impossible.
Ara que em parlava dels incendis que estan afectant diferents punts de Catalunya, li demano si creu que és una bona recepta el que defensa el president Illa de talar arbres.
Jo crec que és una mesura parcial. crec que hem de... Bueno, de fet, nosaltres el que proposem és... ara jo crec que és el moment de la gestió de les emergències. Crec que hem de ser prudents. Li vull enviar tot el suport a les persones afectades. Vull reconèixer la tasca ingent, immensa, que fan els grans professionals que tenim en el nostre país. I a partir d'ahir, crec que en setembre, quan passi l'emergència més greu, crec que és el moment de fer un pacte de país on estiguen els pagesos, els ramaders, on estiga també els ecologistes, on estiga el govern, on estiguen els sectors econòmics, on estiguen els grups parlamentaris, per fer un pla general de política forestal. El que no pot ser és que cada estiu alguns se n'adonen que estem en emergència climàtica. Això ja ha vingut per quedar-se. I, per tant, en algunes franges, jo sí que crec que és bona idea aquest confinament de masses forestals dels que parla el president de 14 zones de Catalunya, però és que amb això no tindrem suficient. I, per tant, hem de també pensar cada camp conreat, tota la feina que fan els pagesos, és un camp que no s'incendia. Això és el primer. El segon, necessitem netejar els boscos, més enllà de confinar masses forestals. Necessitem netejar els boscos i aquesta feina no s'està fent. No? Hem d'actualitzar la llei d'emergències, que és de l'any 88. Estem parlant del segle passat, no? I estem en un context molt diferent. Per tant, n'hi ha tot un seguit de mesures que s'han de fer. No podem anar a base d'improvisacions, no podem anar posant pedaços. I, per tant, aquí necessitem com una reflexió de país on tots els agents implicats pensem, bueno, posem les bases de cap a on ha d'anar la gestió forestal del nostre país.
Per tant, defensen crear com una mena de pacte de país, no?, per fer front, diguéssim, a la lluita dels incendis.
Exacte, necessitem un pacte de país, però sobretot que en aquest pacte de país també siga molt tangible, tinga mesures molt concretes, n'hi hagi l'actualització de lleis, estiga recollit quins recursos se necessiten. Mira, jo crec que ja no estem en el moment de grans declaracions. Fa anys que en aquest país hem declarat l'emergència climàtica, ja no estem en un moment això, de grans declaracions. El que necessitem són mesures concretes i sobretot és tindre una visió global. Per què? Com deia abans, és que són els incendis, són les inundacions, són les sequeres i, per tant, necessitem aquesta visió d'un pacte social i un pacte ecològic per veure com gestionem els boscos, però també la resta de béns comuns.
Ara que hem arribat a la meitat pràcticament de la legislatura, creu que el president Illa hauria de fer alguna remodelació de govern amb sectors encara en crisi com l'educatiu?
Mira, nosaltres, i ara parlaré d'educació, nosaltres en el cas de la remodelació de govern, ho vam dir en el moment de la crisi de Rodalies, per a mi n'hi ha un macrodepartament que conté els principals o alguns dels principals reptes que tenim aquesta legislatura, i és el Departament de Territori, Medi Ambient i no sé quantes coses més. És a dir, tota la part de les renovables, energia renovable, que és elemental que desenvolupem perquè anem a la cua d'Espanya. Tot el tema de l'habitatge i tot el tema del transport públic, Rodalies, està sota el mateix paraigües, que és també el de la portaveu del govern, que és Sílvia Paneque. Per tant, crec que ara mateix aquesta consellera té sobre les seues esquenes un pes enorme que ja no és que ella no pugui gestionar-ho tot bé. És que crec que cap persona, i per tant jo crec que aquí sí que necessitaríem separar en altres departaments, com dic, les principals carpetes d'aquesta legislatura. Crec que caldria fer una conselleria d'habitatge i crec que la part d'energia també és on ens estem jugant el present, el futur. Estem parlant d'emergència climàtica, però també estem parlant d'economia. N'hi ha indústries que acaben anant a altres punts de l'Estat i que no venen a Catalunya perquè no estem desenvolupats en renovables. Per tant, jo crec que aquest hauria de ser la principal remodelació del govern. Pel que fa a educació, crec que aquí també s'imposa una reflexió que jo esperava, sincerament, que la consellera la fes abans del mes d'agost, abans de les vacances, que segurament acabarà fent-la al setembre, però és que més enllà de les condicions laborals dels docents, que hem vist on sí que ha hagut avanços importants, no tots els que caldria, però sí avanços molt importants, tenim un problema amb l'educació al nostre país. Tenim un problema amb els resultats educatius, tenim un problema amb l'educació inclusiva, tenim un problema amb l'abandonament escolar. I per tant, crec que aquí s'imposa una reflexió per preguntar-nos coses tan bàsiques com: és normal que el currículum de primària tinga 15 assignatures? I al final els nens surtin sabent una miqueta de tot, però m'entens, res massa en profunditat? O potser és millor que tornem als bàsics, que tinguem 7 o 8 assignatures, que puguem aprofundir i que consolidem coneixements? Jo crec que aquesta és una de les grans preguntes que ens hem de fer, no? Però no només, també hem vist que en el nostre país semblava que s'havia de posar pantalles a tot arreu, i ara estem veient que països com Suècia, per exemple, estan fent marxa enrere, són dels primers que van posar pantalles i ara estan adonant-se de que no ajuda al desenvolupament cognitiu dels infants, i per tant és molt millor tornar d'alguna manera a lo més manual. Així que crec que estem en un punt d'inflexió. Crec que els docents i les famílies ho han deixat molt clar. No anava només de les condicions laborals, que també crec que va també d'un model educatiu, i crec que Catalunya ara, malauradament, hem hagut d'arribar a una crisi profunda educativa, però crec que tenim l'oportunitat de repensar quina és l'educació que necessita Catalunya.
Una altra de les qüestions de debat aquests dies és el dels peatges de les autopistes, si s'han de recuperar o no. Vostès què en pensen?
Mira, jo crec que recuperar els peatges de barrera no, però crec que és una realitat cada cap de setmana, però no només els caps de setmana, que la AP7 s'ha convertit en una ratonera. En una ratonera on, no, hi ha tot un exercici de paciència, en una sala d'espera sobre 4 rodes, on sovint ens trobem amb cues quilomètriques, 9-10 quilòmetres, amb una via col·lapsada i també insegura, amb moltíssims camions que, bueno, és que s'han incendiat en els últims 10 anys 18 tràilers al seu pas per Catalunya, no? I per tant crec que aquí també el que s'imposa és cert, Catalunya tenia un greuge si comparem amb Madrid o amb altres territoris de l'Estat perquè pagaven peatges i ells no. Què va passar? Vam aixecar els peatges, però sense cap planificació. Cap planificació, ni de les mesures de seguretat que se necessitàvem, ni de manteniment de la P7, perquè a més està plena de bonys, i per tant aquí també necessitem tornar a reconduir la situació. De què som partidaris nosaltres? Nosaltres som partidaris, més que dels peatges com els coneixem tradicionalment aquí, som més partidaris de la vinyeta. La vinyeta què vol dir? Tu pagues per ús, i això vol dir que no tots paguem el mateix. Què vull dir? Si tu vius a Catalunya i tu utilitzes l'AP7 per anar de casa a la feina i eres una usuària habitual, tu pagaràs segurament la tarifa més baixa. Si tu ets un transportista que passes per l'AP7 de manera ocasional i a més ets un vehicle pesant, més de 7.500 quilos, per exemple, pagaràs més. Si tu ets un turista que ve a Catalunya una setmana a l'any, pagaràs també més que un usuari quotidià o com un català que estigui aquí i que la utilitzi de manera quotidiana. Crec que n'hi ha una altra part molt important, que és on van a parar aquests diners de la vinyeta. I per nosaltres ha d'anar a 2 coses, bàsicament. Un és el manteniment de la via, com dic, l'hem de fer segura i s'ha de cuidar el manteniment, i l'altra a fomentar el transport públic. Crec que cap aquí és cap a on hem d'anar, perquè el que no pot ser és que els catalans li estiguen pagant l'autopista, patint a més totes les conseqüències, als turistes i als transportistes. I no estic criminalitzant els transportistes, que al final estan fent una feina que és essencial, però és cert que la vida de molts catalans i catalanes cada dia està en xoc en la P7.
Em parlava ara de l'alta sinistralitat i de tots els embussos de l'AP7. Vostès creuen que s'haurien de fer més carrils? Com defensa el govern?
Doncs mira, és que el govern sovint parla de fer més carrils i de fer més carreteres i d'utilitzar més ciment, si m'ho permets, moltes vegades de manera massa frívola. Crec que potser n'hi ha punts de l'AP7 on a lo millor sí que necessitem un desdoblament o a lo millor sí que necessitem un tercer o un quart carril. Crec que s'ha d'estudiar la via, és una via molt llarga, és la columna vertebral de Catalunya i, per tant, pot haver punts on faça falta. Ara, crec que amb aquesta alegria amb la que el govern, cada vegada que n'hi ha un problema de qualsevol cosa, diu fer una nova carretera, crec que és una frivolitat i, per tant, crec que hem de ser responsables amb els nostres diners i també amb la nostra seguretat i, per tant, crec que cal la vinyeta, crec que de moment cal que els camions hagin d'anar pel carril de la dreta, potser en alguns punts necessitem com dic, i com plantejaves, no? aquest carril extra, i crec sobretot també que hem de fer tota una estratègia perquè una bona part de les mercaderies vagi per ferrocarril. I aquí, el corredor mediterrani, que sembla com la història de que no s'acaba mai, no? Crec que s'ha d'accelerar ja d'una vegada per totes i acabar, i crec que també, evidentment, hi ha molta gent que si les rodalies funcionaren potser no utilitzaria la P7, no?
Canviem ja de registre, ens endinsem en el terreny més personal i demano ara si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquestes vacances?
Sí, me n'aniré 15 dies, vaig a Irlanda.
Té alguna mania que pugui confessar?
Ostres, segurament ne tinc moltes, però igual no són confessables, no ho sé.
Practica algun esport?
Mira, ara mateix estic fent pilates.
Li plantejo dues propostes i en tria una. Què preferiria en aquest estiu, un festival de música o fer un retir de ioga?
Ara quedaré una mica hierbes, però jo crec que preferiria un retir de ioga. Saps què passa? Que m'agrada molt la música, però els festivals comencen a atabalar-me bastant. Sembla que això, no? I a més ens hem aficionat a que només pots escoltar música com en grans esdeveniments, grans megafestivals. Bueno, jo crec que preferiria una cosa més tranquil·la.
Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup se n'aniria a dinar i podria fer una sobretaula distesa?
Amb la Marta Vilalta, per exemple, d'Esquerra.
Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquest estiu?
Mira, porto tot l'any una mica obsessionada amb una escriptora que es diu Delphine de Vigan, que me la va introduir una amiga, i qualsevol d'ella, a mi n'hi ha uno que m'agrada especialment, que a més tracta tot el tema de les xarxes socials i els infants, que és Els nens són els reis.
Li agrada més el mar o la muntanya?
A veure, m'agrada molt el mar, però te diria que quasi més primavera i hivern, amb les temperatures aquestes, la muntanya m'agrada molt també.
I ja per acabar, completi la frase següent, el que més m'agradaria que passés aquest any és...
Si mirem a prop, a casa nostra, no? Perquè si no te diria la pau al món, però mira, que s'aprove ja la llei de compres especulatives i que puguem fer fora els fons voltor del nostre país, perquè és que estan expulsant directament els veïns i les veïnes de casa seva.
Jessica Albiach, presidenta del grup dels Comuns al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3cat Info i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.